I en waterpolo, Rubí Sant Andreu es juguen avui la plaça per la tercera fase per al títol de la divisió d'honor femenina, una autèntica final que jugarà a la piscina del Club Natació Rubí i que decidirà la tercera plaça final del grup B del...
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Som els Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local en el que parlem de senderisme, d'excursionisme i de viatges. Avui arribem al capítol número 398. Té tres continguts i els presentem tot seguit en el sumari. Un bloc de referència per tots els aficionats a fer muntanya, principalment amb idees per fer senderisme arreu del Principat, al Pirineu Navarrès i Aragonès, Andorra, a la Serra de Tramuntana. És la www.muntanya.planesantic.org. Avui parlem amb el seu creador, l'Antoni Planes, d'aquí uns minuts. El Xavi Tió ens porta a fer senderisme al Pallars Sobirà, en concret una ruta per les anomenades Planes de Son i fins al refugi del Pla de la Font, amb molt bones vistes, entre d'altres, dels mítics encantats. Descripció de la ruta i fitxa tècnica d'aquí a uns minutets. I els quaderns del viatger els dediquem ara a fer una visita a una ciutat que també és força d'agrair fer turisme urbà. Ja sabeu que de tant en tant la Cristina Duró ens convida a visitar ciutats europees i americanes. I avui és el torn de Budapest. I dedicarem dos capítols en els que plantejarem quins són els indrets imprescindibles a visitar i on farem també recomanacions per una estada òptima a la capital hongaresa. Repassat el sumari, ens endinsem de ple en els continguts del dia. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. El nostre espai de reportatges que estem dedicant als blogs i a les pàgines web del territori ens mancava parlar d'una que és tota una referència pel senderisme del nostre país. Apunteu-la, www.muntanya.planesantic.org. El seu responsable és l'Antoni Planes, un santpedorenc de 66 anys d'edat, jubilat de fa poc, però que des de fa molts anys que va posar en la muntanya una de les seves passions. I així ho ha reflectit en el blog. Una pàgina web en la que ressenya els seus itineraris de muntanya. De fet, ho ve realitzant des de l'any 2005. Primer, bàsicament, per ús personal, però després, fruit de l'engrescament, va decidir migrar aquests continguts cap a un sistema de gestió que fos més potent i estàndard, el WordPress. Hem contactat amb l'Antoni Planes per saber més detalls d'aquest blog que bàsicament recull ressenyes de senderisme, tot i que també hi ha algunes rutes de raquetes de neu i d'alpinisme. I és que ell mateix confessa ser una mica tastaulletes i que més de caminar li agrada fer alpinisme, escalada, barrancs, vies ferrades i bicicleta de muntanya. Ens comença explicant que al blog, en total, hi ha prop de 370 entrades amb aquestes destinacions.
I bàsicament del Principat de Catalunya i d'Andorra. Però també hi ha coses de l'Alt Arieja, de la Serra de Tramuntana de Mallorca, alguna cosa dels Pics d'Europa, del Pirineu Navarrès i Aragonès. Com a assignatures pendents jo citaria el País Valencià i el País Basc. La zona més ressenyada i amb diferència és el Prepirineu, on hi ha doncs, unes 80 i pico de ressenyes. Llavors vindria el Pirineu català, que n'hi ha unes 50 i pico, Andorra 25, o la resta del Pirineu 50 i pico també. A dins del Principat estava molt repartit, o sigui, fora del Pirineu, eh? Estava molt repartit. Les Serres de Prades, Montsant, Llaveria, Mestral, tota aquesta zona àmplia, doncs hi ha unes 27 ressenyes. Pàndols de cavalls i el port, doncs n'hi ha 22. De la Serra de Tramuntana n'hi ha 15. I llavors, clar, especial interès per les zones del meu entorn, no? Com siguin Montserrat i Sant Llorenç del Munt.
Un mapa amb 370 entrades o sagetes. Entrem en alguna d'elles. I, de fet, allà hi trobarem moltíssima informació. Ell mateix reconeix que la seva preferència és el contingut més que no pas l'estètica de l'espai. Això és el que primerament hi veurem.
Sempre comença amb un quadre de dades bàsiques. Distància, desnivell, grau de dificultat, la data de l'itinerari, els recursos consultats, si és que n'hi ha, i la cartografia. Després sempre segueix una descripció general, no? que té que veure amb allò que a mi em mereix més interès. L'estat dels camins, també, la senyalització i, si n'hi ha, les dificultats que cal superar durant l'itinerari. tampoc hi falta la manera com accedir al punt d'inici. I després, doncs, ja ve la descripció pròpia de l'itinerari.
I aquí és on ve la part pretesament més completa, com el mateix Antoni Planes ens comenta.
És més aviat aquesta descripció sobre qüestions com el tipus de terreny, la geologia, la vegetació, on neix i on va parar aquella torrentera que creuarem, on mena aquell camí que acabem de deixar enrere, què podem albirar des d'algun punt concret, referències històriques de no sé, d'un mas o d'una ermita que ens trobarem. I aquesta part de descripció la tinc segmentada a partir doncs, de diversos punts d'interès. I llavors ja, finalment, un accés a un document en PDF per si algú li interessa imprimir-s'ho, a un mapa de l'itinerari, l'enllaç a Wikiloc, això que no falti, i l'àlbum d'imatges.
Tot això és el resultat final, el que arriba a tothom qui entra a la pàgina. Llegir-la pot representar una bona estoneta, però imagineu-vos el temps que significa preparar tots aquests continguts. El primer que fa l'Antoni és preparar l'itinerari a partir d'un llistat de punts sobre el territori que són del seu interès. Després, en busca alternatives i fa detallada observació de la ruta sobre el terreny. Durant el trajecte, fa moltes fotos de georreferència. Això permet disposar d'una descripció força més acurada. En arribar a casa, depura les traces del GPS i corregeix les derives perquè el mapa resultant sigui el més fidel possible. Posteriorment, tria i edita les imatges i les penja en un àlbum. La darrera fase de tot plegat és la redacció de la ressenya.
I potser, segons com, la més laboriosa, perquè implica documentar-me encara més sobre el que he fet per preparar la sortida. Disposo d'una petita biblioteca, però passa que molts autors fan referència únicament als trets físics dels itineraris. I a mi m'interessa també, no sé, el vessant antropològic o aprofundir en alguns aspectes com la geologia, no? Per sort, a internet hi trobem molta cosa. De vegades la feina és més de triar la pols de la palla i llavors ser capaç de resumir-ne els continguts d'una forma adequada. Una vegada acabat això, ja finalment només queda publicar-ho al blog i a Wikiloc.
L'Antoni Planes surt habitualment un cop per setmana a caminar. Reconeix que el GPS és una eina imprescindible, però també considera que tot senderista no pot sortir de casa sense una brúixola i un mapa de paper, així com tampoc una farmaciola i la previsió meteorològica ben coneguda. Quan a suggeriments de llocs per caminar que apareixen al seu blog, ens en fa dues recomanacions. Els seus gustos, evidentment, influeixen, ja que és un autèntic amant dels terrenys calcaris. El primer suggeriment més general ateny al nostre oblidat sud. La segona és una de les referències que darrerament ha incorporat.
Els muntanyencs del nord caminin cap al sud, on hi tenim Beauport, on, excepte quatre indrets comptats, que també val la pena conèixer, hi trobarem tranquil·litat, paratges abruptes i espectaculars, elements antropològics interessants i, vaja, i no te l'acabes mai. Per tant, jo faria aquesta recomanació. I d'entre les darreres entrades del web, doncs aquest any ha sigut tan estrany que poca té que hi ha. Però, doncs, girant una mica cap a casa, recomanaria un itinerari de Santpedor al nucli rural de Viladelleva, a Callús, i un parell d'itineraris als cingles de Vilanova de Sau i els Munts. I, com no, cap al port, en aquest cas el d'Horta. Un itinerari al Salt de Sotorres, l'Estret del Boter i el Ventador.
Doncs ja ho sabeu, aquesta pàgina web que avui us hem recomanat, www.muntanya.planesantic.org. Per cert, Planes escrit amb una segona A, per tant dues As, i Antic escrit amb una CH finals. Un altre d'aquests webs de referència que hem volgut descobrir avui des dels Sendes.
Sendes.
Ai, senyor, qui pogués airejar-se en aquests moments per aquests mons de Déu i per aquests paratges tan fantàstics que tenim al nostre Pirineu. Xavi Tió, com estem? Què tal?
Ah, Maria, Déu vos guard.
Ens falta poc. Vull pensar que ens falta poc.
Ja arribem. Ja
digue'm
ja,
que vinga, sí, va. Digue'm que sí.
Ja arribem.
Vinga, doncs, avui parlem d'una comarca pirenenca, precisament, un lloc que ara mateix hi seríem, però pitant, rapidíssimament.
Anem cap al Pallars Sobirà, cap a les Valls d'Àneu,
per anar a descobrir un centre únic a Catalunya. Parlarem de Mont Natura Pirineus, un centre de natura inaugurat el 2002 de la mà de l'antiga Fundació Territori i Paisatge de l'Obra Social de Caixa Catalunya. El 2013 aquesta fundació va passar a ser l'actual Fundació Catalunya La Pedrera, i una de les àrees de treball que té és territori i medi ambient, dintre de la qual està integrat aquest centre. És un edifici bioclimàtic inaugurat el 2002, com dèiem, ubicat al paratge de les Planes de Son, a tocar del poble de Son, a 7 quilòmetres d'Esterri d'Àneu. Està a 1.530 metres d'alçada en un entorn de muntanya fabulós i té la possibilitat de fer-hi estades i activitats d'educació ambiental, tallers diversos de fauna, de natura, de coneixement de l'univers en un planetari que tenen, de coneixement científic al laboratori, etc. Ja sigui a nivell familiar, escolar, de camps de treball, etc. S'hi pot anar a passar un cap de setmana, una setmana de vacances, pensat per anar-hi amb nens, bàsicament, i tu t'apuntes a les activitats preparades o vas per lliure. I des d'aquest centre de les Planes de Son us proposo fer una excursió circular fàcil pels boscos de l'entorn i anar fins al refugi del Pla de la Font per anar a treure al cap el mirador de Fugueruix sobre el poble d'Espot, amb vistes dels encantats des dels 2.100 metres llargs del Coll de Fugueruix.
Com dèiem, quina salivera, quines ganes de fer una ruta com aquesta per aquestes vistes que ja prometen, s'intueixen que deuen ser espectaculars.
Sí, i a
punt
més
de sortida.
I l'entorn també. Des de les Planes de Son sortim del porxo d'accés al centre i marxem cap a ponent per una pista que surt de darrere el pàrquing. És una pista que es posa de seguida als prats de l'entorn i que ens puja suau, alternant trams de prats de pastura i trams de bosc de pi roig, fins a la collada del Pas del Coro, pràcticament als 1.950 metres d'alçada. Els darrers metres sí que es redrecen una mica i ens porten a sortir a una pista al coll mateix. Aquí haurem fet la major part del desnivell de l'excursió i ara a continuació el que fem és descansar tot un tram quasi planer que ens enllaça els dos colls, aquesta collada del Pas del Coro on estem, fins al Coll de Fugueruix. Canviem de direcció, anem cap a sud, traspassem els plans de les Cabanyeres, algunes clarianes del bosc ens permeten un tast de les vistes que tindrem des del mirador, traspassem el torrent de les Cabanyeres i apareixen diversos camins fressats en la mateixa direcció, però a diferents alçades. Cal prendre el que flanqueja més amunt, seguint les estaques de fusta amb pintura groga. Travessem alguns torrents i clarianes, traspassem també la riera del Tinter i una zona d'aiguamolls, trobem algun collet i uns prats que queden per sobre la pista, on anem a baixar finalment. El que fem és l'aprenem cap a la dreta, seguint les indicacions cap al refugi del Pla de la Font. Al cap de pocs metres, just després de travessar un torrent, es deixa la pista i es trenca altra vegada a la dreta per un camí que, pel mig del bosc, ascendeix en direcció al refugi. Passem primer una petita font i arribem ja de seguida al refugi del Pla de la Font. És un petit refugi forestal guardat. D'allà el que fem és acabar de remuntar en direcció sud-est fins al coll de Fugueruix. Als 2.107 metres, és un coll ample, herbós, on a la part esquerra hi ha una barana de fusta amb un plafó interpretatiu de la panoràmica circular que es contempla. Hi ha unes excel·lents panoràmiques cap a migdia dels Encantats, que és el que tenim més proper, tota la zona del Parc Nacional d'Aigüestortes. Veiem el Pic de Peguera, el Montsent de Pallars, a l'horitzó el Pic de l'Orri, i cap al nord tenim tota la zona del Pallars Sobirà amb la Pica d'Estats com a punt culminant. Veiem el Mont Valier, frontera amb França, el que és la Vall d'Aran, veiem el Mont Roig, el Certescan, el Sotlló, el Baborte, el Montaixo, en fi, no ens fartaríem de dir noms de muntanyes i de cims.
L'important és saber-los identificar, això sí,
Més o menys, doncs, una mica per la zona vas deduint una miqueta també i vas sabent quin és quin, no? Un cop contemplat aquesta panoràmica excel·lent, desfem el camí fins al refugi. És un tram on fàcilment trobarem cavalls pasturant, i una miqueta més fins a la pista forestal. Ara l'agafem a l'esquerra i la deixem de seguida per posar-nos en una zona de molleres que més endavant es posa ja dins el bosc i baixa fort, decidit a traspassar de nou la riera del Tinter pel Clot Gran, tota una barrancada, fins a desembocar en una pista que va resseguint la riera. Més avall la traspassem per dues palanques de fusta i força més avall trobem un mirador de fusta a la dreta de la pista. Es tracta de l'observatori d'un canyet, és un espai tancat on els tècnics del centre dipositen animals morts perquè se'ls mengin els voltors i els trencalossos, i llavors ja acabem de baixar fins a un trencall de pistes on la de l'esquerra ens porta a traspassar altra vegada la riera de Tinter per una palanca, i al poc un pont ens porta a sortir a l'accés del centre de les Planes de Son.
Una ruta que, pel que ens estàs explicant, doncs no té massa complicació, però anem a descobrir la fitxa tècnica. Comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
Estem parlant d'uns 11 quilòmetres.
Desnivell.
665 metres de desnivell positiu.
Temps.
5 horetes efectives.
Grau de dificultat.
Jo li posaria un 2 sobre 5, no té cap dificultat, com deies, especial, i a més el camí està força ben senyalitzat i indicat.
I cartografia.
Tenim l'editorial Alpina, el mapa Parc Nacional Aigües Tortes Sant Maurici, amb dos fulls, escala 1-25.000.
Referències a internet.
I a internet tenim la proposta d'avui a la pàgina del Palau Robert, que és palaurobert.gencat.cat, que també, a més, penja les excursions a Wikiloc.
Molt bé, doncs la Vall d'Àneu, avui protagonista, el Pallars, el poder, hi hem tornat a anar, si més no de moment, des de les zones. Esperem que ben aviat hi puguem anar també físicament. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
A reveure.
Sent Nas, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Després de voltar moltes setmanes per la República Popular de la Xina, tornem a un turisme més urbà. Avui us presentem una de les tres ciutats imperials del centre d'Europa, juntament amb Praga i Viena. Es tracta de Budapest. Budapest va ser fundada com a tal l'any 1873 per la unió de tres ciutats, Obuda i Buda, a l'oest del riu Danubi, i Pest, situada just a l'altra riba. En tot cas, la capital d'Hongria és una ciutat de prop d'1,7 milions d'habitants, distribuïda en 23 districtes. No els visitarem tots, però una bona amiga del programa i col·laboradora habitual de la secció, la Cristina Duró, ens fa 5 cèntims dels punts més destacats de la ciutat i d'algunes recomanacions pel turista que hi vulgui dedicar un cap de setmana o bé uns dies. Amb tots vosaltres, primer de dos capítols dedicats a Budapest.
Vaig estar a Budapest farà uns 3 anys i en una època de Nadal, just el dia després de Cap d'Any. Vaig passar 5 dies i en aquests dies vaig poder gaudir de la ciutat d'una manera molt extensa, ja que en 5 dies tens més que suficient per visitar-la, i vaig poder visitar tots els que es consideren centres d'interès. Budapest és una ciutat preciosa per Nadal, ja que hi ha molts mercadets. Està molt ben guarnida amb unes llums espectaculars, especialment a un tramvia antic, i hi ha moltes firetes de Nadal en les quals pots prendre vi calent i altres especialitats hongareses típiques d'aquesta època. Budapest és una ciutat antiga, és una ciutat de les tres considerades ciutats imperials, per tant té un centre històric molt semblant al de Viena o al de Praga. És un centre pla que pots visitar gairebé de manera total a peu i que està format per grans edificis històrics. Però quan una vegada decideixes abandonar el centre històric i vols endinsar-te en barris més perifèrics, ens trobem davant d'una ciutat que conserva una estructura de ciutat antiga. És una ciutat en la qual es pot observar claríssimament la petja comunista, plena d'edificis arrenglerats molt semblants als que es poden trobar a Varsovia, i, per exemple, amb xarxes d'enllumenat molt antigues, amb carrers mal asfaltats i amb nuclis en els que gairebé no hi ha comerç. Pel que fa a la morfologia dels seus carrers, es pot veure com en el centre és un centre molt ampli, amb grans avingudes, amb grans places, amb una zona del riu que estava en obres i que estaven deixant molt bonica, en la que tants com autòctons poden passejar tranquil·líssimament per a fer un cafè, per a fer una copa, per a fer un got de vi calent, i sempre estàs a la vora d'una ubicació agradable, amb bancs, amb herba al darrere. I sobretot una de les coses que em va cridar l'atenció de Budapest és que és una ciutat molt i molt neta. I malgrat que sigui una ciutat turística, no n'hi havia gaires de turistes, possiblement per l'època de l'any que era, i majoritàriament vaig veure que hi havia molta gent hongaresa, gent molt senzilla, treballadora, i en general crec que el clima de la ciutat és molt bo. Si fem una panoràmica pels principals punts d'interès de la ciutat, jo em quedaria claríssimament amb 4 o 5. El primer, òbviament, és el castell de Buda, que està travessant el riu, des del que seria Pest, que és on està ubicada el centre de ciutat històric. És un castell molt bonic, i sobretot el que és més bonic és la vista des d'un dels altres que seria enclavaments més importants, que és el Pont de les Cadenes. Entre els plats típics que vaig degustar estant a Budapest, vaig intentar menjar-ne el que possiblement és més conegut i més tradicional, que és el goulash. El podeu menjar a qualsevol restaurant de la ciutat. Tots són bastant econòmics i per menys de 10 euros pots dinar a qualsevol lloc bastant decent. També vaig menjar un altre plat que és típic d'aquesta zona i que té connexió també amb el que es menja tant a Viena com a Praga, que són les típiques salsitxes que són semblants a la xistorra amb una mica de puré, que es diuen dressisner o una cosa similar. I després vaig menjar també una pasta típica que es diuen kurdos lakaks o alguna cosa així. Els noms en hongarès són superdifícils de pronunciar, però són unes pastes llargues que tenen com una mena de pan al mig i les van fent al caliu del foc. Són dolces, també són molt bones. També us recomanaria, als que sou amants dels pastissos, que fessiu una volta per alguna de les pastisseries tradicionals de Budapest, que són pastisseries semblants a les de París, amb grans salons de te en les quals pots menjar uns pastissos boníssims. Quant als preus, Budapest encara és una ciutat bastant assequible. Pots dinar per preus bastant decents, i com que part del centre te'l pots recórrer a peu, si vas en un plan d'estalvi, és una ciutat que pot resultar bastant econòmica.
Doncs hem descobert una part d'aquests itineraris per a Budapest. En el proper programa, la resta. I ara sí, acabem. Ja sabeu que tenim un espai de podcast al web de la xarxa, a lacarta.cat, on trobareu aquest i anteriors capítols per rescatar-los i escoltar-los com vulgueu. L'equip que fa possible aquest programa s'acomiada de tots vosaltres, estimats oients. Som l'Andreu Ortega, el Jordi Acosta, el control tècnic de so, el Xavi Tió a la redacció i us ha parlat a l'edició i presentació en Jaume Monés. Res més, com sempre, un plaer haver estat amb vosaltres una setmana més. Fins al proper programa. Salut, muntanya, i que tingueu molt bona ruta.
Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits. Amb el bombo negres i tres acords en tenim prou per invocar els déus del rock and roll. Deixa que et canti una cançó. Oh, oh.